Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Bon dia, quan són les 7 del matí, és dijous 13 de juny de 2013, Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Primera batuda al centre històric de la ciutat de Lleida en el marc de la campanya de recollida de la fruita. La policia va identificar ahir al vespre a 25 persones, de les quals 3 no tenien papers. Una xifra menor a la d'altres anys, i és que tot indica que de moment l'arribada de persones sense papers en busca de feina a la fruita no està sent enguany un problema greu a la ciutat de Lleida i als municipis del Segrià, després de la crida, potser, que s'ha fet des de totes les institucions per transmetre el missatge que no hi ha feina per a aquestes persones després de prioritzar les contractacions de gent en situació d'atur, que representen enguany un 90% dels contractes que s'han signat en aquesta campanya. No obstant això, és sorprenent com encara i davant les dificultats de moltes famílies, les persones autòctones que accepten treballar al camp encara representen menys d'un 10% del total. La gran majoria són persones de nacionalitat estrangera que estaven també en situació d'atur a casa nostra, segons els sindicats. Unes dades que els pagesos i els sindicats no acaben d'entendre davant l'actual context econòmic i després de fer un esforç per prioritzar aquestes contractacions de persones en atur a Lleida. Bon dia i benvinguts a una nova edició d'Un dia més. Després d'aquest bloc per la informació serà temps per la tertúlia de política municipal a partir de les 8. Avui amb en Josep Barberà del PSC, Paco Cerdà de Convergència i Unió, Salvador Puy del Partit Popular i Joan Miquel Ballester d'Iniciativa. A les 9 tindrem temps per la proposta turística que tots els mesos ens fa el periodista i viatger Enric Rivera, i ja en la part final del programa avui parlarem de la Fira Estelània, que aquest cap de setmana se celebra a la Seu d'Urgell. Abans, però, de començar amb el repàs de la informació d'aquest dijous, temps per fer un cop d'ull enrere, per saber què passava a Lleida en un 13 de juny com avui ara fa un any, ens ho explica, com sempre, l'Albert Fontarrés.
13 de juny de 2012. Els Mossos d'Esquadra detenien una jove de 21 anys i veïna del col·legi com a presumpta autora d'un delicte de desordres públics i violació de domicili jurídic. Segons la policia, la detinguda va participar en els actes de violència urbana protagonitzats al final de la manifestació del 22 de maig de l'any passat a Lleida, convocada pels sindicats de treballadors de l'ensenyament. Concretament, se la inculpava per la seva participació en els desordres i danys provocats a la seu del PP a Lleida. Era la sisena detinguda pels mateixos fets.
Fem ja aquesta hora pel repàs de la informació en titulars. Els Mossos d'Esquadra, la Policia de l'Estat i la Guàrdia Urbana de Lleida han dut a terme aquest dimecres la primera batuda de la campanya de la fruita al centre històric de Lleida. Davant dels 5 brots de foc bacteria que s'han detectat en diversos municipis, el delegat del Govern a Lleida, Ramon Ferrer, ha explicat que fa 3 mesos es va reunir amb el seu homòleg a Osca per manifestar-li la seva preocupació. L'índex de preus de consum, l'IPC, va pujar un 0,3% al maig a la demarcació de Lleida i la inflació respecte a l'abril de l'any, al maig de l'any passat, volíem dir, es va situar en l'1,9%. La Mancomunitat de Pinyana ha posat en funcionament aquest dimecres la segona fase de la portada d'aigua potable des de l'embassament de Santa Anna al nou dipòsit del municipi del Picat i als nuclis de Sucs i Raimat. Convergència i Unió i Esquerra Republicana ha introduït al registre del Parlament la moció que permetrà incrementar el tram autonòmic de l'impost de successions per a les rendes més altes. Ja en futbol, la plantilla de Lleida Esportiu ha tornat aquest dimecres a la feina després de la jornada de descans de dimarts. I en el temps, de nou jornada assolellada amb temperatures que avui poden arribar als 35 graus en alguns punts de Ponent i en el trànsit normalitat al conjunt de les carreteres de Lleida, segons informa Hores d'Ara el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria quan passen 5 minuts i mig del punt de les 7 del matí. Ho fem amb la campanya de la fruita després que els Mossos d'Esquadra, la Policia de l'Estat i la Guàrdia Urbana de Lleida han dut a terme aquest dimecres al vespre la primera batuda de la campanya de la fruita al Centre Històric de Lleida amb l'objectiu d'identificar persones en situació irregular i també per localitzar drogues o armes il·legals. Durant el dispositiu que s'ha centrat entre els carrers Botes i Cotxera de Lleida i que s'ha allargat durant més d'una hora, els agents han identificat 25 persones, 3 de les quals no tenien papers. El d'aquest dimecres és el primer dispositiu policial conjunt que els tres cossos porten a terme a la capital del Segrià des de l'inici de la campanya de la fruita, moment en què s'incrementa l'arribada a la ciutat de temporers en busca de feina al camp. Així, fruit del dispositiu, la policia s'ha endut a la comissaria per a poder-les identificar 3 persones per incomplir la llei d'estrangeria, tot i que durant l'operatiu no hi ha hagut cap detingut, segons han informat els Mossos. Tampoc s'ha aixecat cap acte per tinença de drogues o d'armes il·legals. Encara en la campanya de la fruita, davant dels 5 brots de foc bacterià que s'han detectat en arbres fruiters de diversos municipis de les comarques del Segrià i la Noguera, el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, ha explicat que fa 3 mesos ell mateix ja es va reunir amb el seu homòleg a Osca per manifestar-li la seva preocupació per una possible propagació del foc bacterià de la franja cap a les nostres comarques. I és que a l'Aragó el govern ha decidit conviure amb aquest problema i no erradicar-lo. En una entrevista a aquest programa, el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, ha afegit que el foc bacterià afecta d'una banda al pagès per la pèrdua d'arbres fruiters que s'han de cremar, però també a la butxaca de tots els ciutadans, ja que per erradicar aquesta malaltia el govern aporta una ajuda de fins a 17.000 euros per hectàrea afectada. Ferrer ha explicat que precisament amb la voluntat d'evitar aquesta situació, 3 mesos enrere ja va reunir-se amb el seu homòleg a Osca, on no s'apliquen mesures per prevenir la propagació del foc bacterià.
Jo vaig parlar amb el delegat del govern d'Osca i li vaig explicar. Li vaig dir que estem molt preocupats per la presència de foc bacterià a casa vostra i mireu de tenir-ne cura perquè el foc bacterià no coneix de fronteres. No passi, que això és Catalunya, no miri, això no passi així. No? Vaig fer aquesta observació, ara ja fa 3 o 4 mesos, perquè poc o molt ens ho havíem venit.
En un repàs a l'actualitat de les comarques de Ponent, el delegat del govern a Lleida també ha parlat de la nova temporada d'estiu que el 19 de juliol s'inicia a l'aeroport d'Alguaire amb vols a les Illes Balears. Ferrer ha destacat que l'ocupació avança a bon ritme, amb unes previsions de 3.000 passatgers al llarg de l'estiu.
L'any passat va haver ocupacions molt bones, perquè si no Air Nostrum no hi tornaria. Per tant, si tornen a partir del 19 de juliol vol dir que la campanya va anar bé. Jo espero acompanyar d'estiu, que per l'aeroport de l'Alguaire passaran 3.500 passatgers. Caldrà veure-ho al final, podrem fer el balanç, però estan anant bé.
Respecte a la reunió d'aquest dijous al Carràs entre una 30ena d'alcaldes i representants municipals per reclamar més contundència davant la reincidència per robatoris i furs, Ferrer no s'ha mostrat partidari d'endurir la pena per delictes menors, ja que pot provocar, ha dit, que es produeixin delictes més greus amb una pena equivalent. I retornant a l'actualitat agrària, el Departament d'Agricultura assegura que seguirà actuant amb radicalitat per evitar la propagació del foc bacterià després de l'aparició de 2 nous episodis en explotacions de pereres d'Alcarràs a la comarca del Segrià i del Gerri a la Noguera. Amb aquests ja són 5 els casos d'aquest bacteri detectats les darreres setmanes a les comarques lleidatanes, tot i que en el cas dels 2 darrers es tracta d'una extensió dels focus inicials detectats a la mateixa zona. Des d'Agricultura, on asseguren que tots els casos estan sota control, segueixen apostant per l'arrencada dels arbres de les finques afectades i per indemnitzar els seus propietaris. El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Salà, s'ha mostrat convençut que amb les actuacions que s'estan prenent quedarà controlat i no anirà a més.
De moment són focus molt limitats, molt concrets, a la mateixa àrea. És l'època més perillosa en aquests moments, perquè estan en plena floració i tal. Però que nosaltres creiem que de moment quedarà controlat i no anirà més. Però de totes maneres estan totes les mesures de cautela posades en marxa per poder actuar immediatament en qualsevol moment, que és el que estem fent.
Tot i l'actual context econòmic, des de la conselleria segueixen apostant per l'arrencada dels arbres i per indemnitzar els propietaris de les finques afectades. El departament remarca la importància de la detecció precoç del focus, així com l'arrencada i la crema immediata de les plantes afectades. Així mateix també estableix un radi de seguretat d'entorn 1 quilòmetre per evitar que la malaltia es pugui estendre. 7 i 10 del matí, l'índex de preus de consum, l'IPC, va pujar un 0,3% al maig a la demarcació de Lleida i la inflació respecte al maig de l'any passat es va situar en l'1,9%, segons les dades que l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat aquest dimecres. A Catalunya, la variació respecte al mes d'abril és del 0,3% i respecte al maig de fa un any és del 2,2%. Catalunya és, darrere de Cantàbria, la comunitat més inflacionista, un increment que s'explica per l'increment dels aliments i les begudes no alcohòliques i pel fet que al maig de l'any passat els carburants s'havien abaixat més que ara. A nivell estatal, la variació anual de l'IPC al mes de maig ha estat de l'1,7%, 3 dècimes per sobre de la registrada al mes anterior. Ja en l'àmbit local, la Mancomunitat de Pinyana ha posat en funcionament aquest dimecres la segona fase de la portada d'aigua potable des de l'embassament de Santa Anna al nou dipòsit del municipi del Picat i als nuclis de sucs i remat al municipi de Lleida, que garantirà l'abastiment d'aigua per als propers 50 anys. Amb la primera i segona fase, que es dona servei a una vintena de municipis, es preveu subministrar una població d'uns 200.000 habitants, amb un consum que superarà els 16 milions de metres cúbics per any. Un cop finalitzada la segona fase de la portada d'aigua de la Mancomunitat de Pinyana, que beneficia municipis com el Col·legi, Vilanova de la Marca, Torrelameu, Corbins, Albesa, La Portella, Torre-serona, Algerri o Ivars de Noguera i també diferents nuclis de població pertanyents a municipis de la primera fase, com són Sucs i Raimat, només faltarà que arribi properament amb el partit i a l'organització Salats de Torreferrera i a Benavent, un cop finalitzi els treballs de connexió a la xarxa que s'estan duent a terme les properes setmanes. Uns 20.000 alumnes de 66 centres educatius han pres part del programa Agenda 21 Escolar de Lleida, que té l'objectiu de facilitar la implicació de les escoles i instituts per construir un món més sostenible a partir de l'entorn més immediat. L'alcaldessa accidental Marta Camps ha presidit aquest dimecres la cloenda de final de curs amb una trobada a la Sau Vella. Fa 2 setmanes es va cloure l'Agenda 21 de secundària i aquest dimecres ha estat al torn dels cicles d'infantil i de primària. Les 450 persones que hi ha assistit, entre alumnes, mestres i pares i mares, han visitat l'exposició de pòsters de cada projecte i han gaudit de jocs relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat. Encara en l'àmbit local, l'Institut Josep Lladonosa de la capital del Segrià ha iniciat els tràmits corresponents per poder impartir el batxillerat internacional a partir del curs 2014-2015. El centre amb el vistiplau i el suport del Departament d'Ensenyament ja ha presentat la sol·licitud formal a la seu central de l'Organització del Batxillerat Internacional a Ginebra, Suïssa, per tal d'endegar el procés d'autorització per poder oferir aquesta modalitat. D'aquesta manera, l'Institut Josep Lladonosa serà el primer institut de la demarcació de Lleida en comptar amb aquesta opció que a Catalunya s'ofereix a 11 centres. El grup municipal del Partit Popular presentarà en la propera reunió de la Comissió d'Urbanisme una proposta per instar l'Ajuntament de Lleida que procedeixi a restablir la parada de bus que estava ubicada davant del campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida, l'ETSEA, i que la nova remodelació que s'ha fet de les línies d'autobús urbà l'ha traslladat a 400 metres d'aquesta escola. El regidor i portaveu del Partit Popular a la Paeria, Joan Vilella, que juntament amb la diputada del Parlament, Dolors López, han visitat aquest centre universitari i ha mantingut una reunió amb el seu director, ha explicat que l'eliminació d'aquesta parada, que abans permetia l'accés directe a aquest centre universitari, provoca que els alumnes s'hagin de desplaçar més de 400 metres per accedir a la parada més propera i que el que és pitjor és que ho han de fer per un lateral de l'avinguda Alcalde Rovira Roure, sense vorera. Davant d'aquesta situació, Vilella reclama a la Paeria restablir de nou la parada de bus davant del campus de Capont.
Aquesta petició del grup municipal del Partit Popular és a la vegada una reivindicació tant del professorat com dels estudiants de l'Escola d'Agrònoms. I restablir de nou la parada de bus davant del campus de l'Escola d'Agrònoms és tan sols una qüestió de voluntat política i ganes de fer-ho per part del govern de la Paeria, donat que l'antiga parada encara està senyalitzada.
Encara en l'àmbit local, direm que la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida i Global Lleida elaboraran un pla estratègic de les Terres de Lleida, segons ha afirmat el director de Projectes Estratègics Territorial d'aquest ens, Antoni Pinyol, durant la jornada d'estratègies territorials en temps de crisi, planificant els reptes de futur que han organitzat amb 2 entitats aquest dimecres. Arribem pràcticament al punt d'un quart de 8 del matí ja en la pàgina de comarques. La retallada d'ajudes de transport i menjador escolar fan perill al finançament d'alumnes del Pirineu de Lleida que viuen en pobles molt allunyats del centre escolar, malgrat pertany al mateix municipi i que no disposen de cap tipus de servei públic de transport. Aquest és el cas concret del municipi de Sort, on els alumnes que viuen en nuclis passaran de tenir el servei gratuït de transport i menjador a haver de pagar 7 euros i mig. En concret, pagaran 5 euros amb 20 de menjador, més 1 euro i mig de transport. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Llàtzer Civis, ha dit que es tracta d'una discriminació inexplicable i ha afegit que no s'entén com per uns límits administratius uns nens hagin de pagar i altres no pels mateixos serveis.
Això nosaltres hem demanat els dels Consells Comarcals de l'Alt Pirineu que es tingui en compte doncs, aquesta especificitat de les nostres comarques on l'afectació és molt superior que a altres llocs.
Aquesta és una problemàtica que no sols afecta les comarques del Pirineu, però per la seva especificitat territorial són les més perjudicades. Al Pallars Sobirà, al Pallars Jussà, un centenar de nens de cada comarca es veuran afectats per aquesta mesura. A les comarques de la Plana, les Borges Blanques obrirà al públic les piscines municipals el proper divendres 21 de juny i ho farà mantenint els preus de l'any anterior. A partir de les 3 de la tarda començarà la jornada de portes obertes que també es farà l'endemà dissabte. A partir del diumenge 23 de juny, els banyistes caldrà que comprin una entrada al mateix recinte de les piscines o algun dels abonaments que van dels 12 als 42 euros que ja estan disponibles a l'Ajuntament de les Borges Blanques. Actualment els operaris estan acabant d'ultimar tots els treballs de posada a punt. I els treballs de consolidació del jaciment arqueològic del Vilot, Almacelles, al Segrià s'han intensificat enguany. Les primeres hipòtesis apunten que les restes trobades a més profunditat correspondrien a construccions medievals que haurien quedat destruïdes al 1640 durant la Guerra dels Segadors i d'altres construïdes a sobre d'aquestes primeres al segle XVIII quan es va reconstruir el poble. L'alcalde d'Almacelles, Josep Ibars, ha explicat que conservar les restes d'un poble medieval seria excepcional, com també ho seria, afegit, descobrir que els dos forns ceràmics trobats s'haurien construït al segle XVIII per fabricar les més de 350.000 teules que van caldre per aixecar la nova Almacelles.
Descobrir un poble medieval tal com va quedar a partir de l'any 1640 i si es confirmessin que aquests forns se van fer el 18, home, també fa molt més interessant tota aquesta proposta que tenim al Museu d'Urbanisme i Arquitectura, ja que no solament tenim el poble, no? El poble que es va fer el 18, sinó que tenim fins i tot la factoria on se va fabricar el poble del 18. I per tant aquest conjunt de coses fa que realment la cosa sigui excepcional i que des del Govern de la Generalitat s'ha mostrat ja l'interès per venir a visitar-li i per valorar realment la seva importància dins del conjunt de patrimoni nacional.
Des de l'Ajuntament d'Almacelles han explicat a l'ACN que tot i que les primeres excavacions al jaciment del Vilot es van dur a terme el 2005 i des de llavors s'han anat fent diverses actuacions, la d'enguany és la més intensa i llarga, ja que durarà un any. S'estan duent a terme treballs de consolidació i millora des de l'octubre del 2012 i es preveu que s'allarguin encara durant 4 mesos més. Tres minuts passen ja del punt d'un quart de vuit del matí. Seguim destacant d'altres informacions. Més joves integrats a les activitats agrícoles i ramaderes, un major nombre de dones titulars d'explotacions agrícoles, un augment de les explotacions agrícoles i ramaderes ecològiques i la potenciació de l'agricultura de proximitat. Són les principals conclusions que es desprenen de la Declaració Única Agrària 2013. La demarcació de Lleida està al capdavant en nombre de peticions de la DUN, amb un total de 23.700 sol·licituds demanades, que suposa un 38%. També cal destacar que hi ha 1.300 peticions gairebé per adherir-se al sistema de venda de proximitat. En destaca la comarca de les Garrigues. Segons ha explicat el director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Jordi Sala, ha explicat que una lectura aquest increment seria el projecte Gustum, que potencia la venda de productes de proximitat.
I una de les explicacions que hem trobat, no sé si és la bona o no, però una de les explicacions que hem trobat és que ha sigut una comarca que durant molt temps ve treballant amb aquell projecte que en diem el projecte Gustum, que és el projecte de foment de productes de la terra, de foment de productes propis, etc, etc. I això pot ser una d'aquestes conseqüències, que aquesta gent que ja ho ha estat treballant, que ha estat a moltes fires, que comença a internacionalitzar-se, doncs ja ha trobat un modus vivendi, una manera de fer i de treballar, que ja ho ha consolidat i passa a ser el seu projecte empresarial de cara al futur.
Enguany, l'oferta d'ajuts era de 57,2 més que l'any anterior. Pel que fa a la titularitat de les dones en les explotacions agrícoles, s'ha registrat un augment de l'1% i ja situen el 32% aquest 2013. Se l'ha remarcat que els resultats demostren que estem davant d'un sector dinàmic i amb força on la gent inverteix i que els joves tornen a mirar com a projecte personal de futur, aportant-hi noves idees i més formació. Ja en la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un individu acusat de robar roba valorada en 1.200 euros en quatre botigues diferents a Lleida. Un dels robatoris va tenir lloc en una botiga de roba infantil del carrer Major, a l'eix comercial, d'on el detingut se'n va endur 500 euros de roba. Diumenge a la matinada se'l va detectar caminant per l'avinguda de Madrid amb tres bosses plenes de roba que encara portava l'etiqueta. El detingut, que compta amb nombrosos antecedents, se li imputen un delicte de furt i tres de faltes. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra també han detingut un jove de 18 anys, veí de Belllloc d'Urgell, a qui acusen de robar un condensador de vapor d'acer inoxidable d'una gran empresa de Rosselló, al Segrià. Els fets van tenir lloc el passat 3 de juny, després de rebre la denúncia de l'empresa, i els Mossos van obrir una investigació que els va permetre trobar la màquina robada de 2 metres de tamany a la deixalleria de Lleida. Allí l'havien comprat en una deixalleria del col·legi i llavors es va poder localitzar el suposat autor del robatori. Tot i que la màquina estava tallada per la meitat, els propietaris l'han pogut recuperar. El detingut va quedar lliure després de declarar davant del jutge. Nou minuts i arribem al punt de 8:15 del matí. Temps ara per destacar d'altres informacions. A casa nostra, Convergència i Unió i Esquerra Republicana han introduït al registre del Parlament la moció que permetrà incrementar el tram autonòmic de l'impost de successions per a les rendes més altes. La moció s'aprovarà previsiblement al ple de la setmana que ve. La recuperació parcial de l'impost de successions és una de les mesures que els republicans van incloure en la negociació del pacte de governabilitat amb Convergència i Unió. La moció insta a incrementar la progressivitat de l'impost perquè no afecti els patrimonis modestos i sí a les rendes més altes. També reclama executar l'impost en el marc de l'actual exercici pressupostari per tenir rendiments abans que acabi aquest 2013. I el Tribunal Suprem ha respost la petició d'aclariment presentada pel BBVA, Nova Caixa i Galícia i Cajamar sobre la sentència del 9 de maig que declarava nules les clàusules sol per falta de transparència i fins i tot si el client es va beneficiar durant un temps de les caigudes de l'Euribor. Després d'aquesta decisió judicial, el BBVA ha anunciat que deixarà d'aplicar-les. Això significa que més de 500.000 de famílies es lliuraran d'aquesta condició i es beneficiaran de les rebaixes de l'Euribor, indicador que s'utilitza per calcular la majoria dels préstecs hipotecaris. Temps ara ja per repassar l'actualitat esportiva de les comarques de Lleida amb Moisés Camunyàs.
En futbol, la plantilla del Lleida Esportiu ha tornat aquest dimecres a la feina després de la jornada de descans de dimarts. La plantilla ha fet la seva segona sessió de la setmana per preparar el duel de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Jaén. El màxim golejador de l'equip, Jaime Mata, ha explicat que a aquesta plantilla li agrada la pressió que significa jugar-s'ho tot.
Sí, por supuesto, sabiendo que vamos a jugar en un campo muy, muy bonito también, donde va a estar lleno, donde vamos a tener nuestra afición que va a venir a apoyarnos y un partido que nos gusta jugar porque nos lo jugamos todo, porque nos gusta esa presión y a disfrutarlo.
Per una altra banda, a més dels tres autocars que sortiran des del camp d'esports i el minibús de la família i amics de Molo que es desplaçaran des d'Almeria, l'entitat blava ha comunicat aquest dimecres que ha demanat 103 entrades més a l'equip andalús. Pel que fa a la retransmissió del partit, Canal Sur ha confirmat a aquesta emissora que no retransmetrà el partit de diumenge perquè el Jaén ha declinat la possibilitat de fer-ho en directe. També en futbol, el camp municipal de la Unió Esportiva Balàfia acollirà el proper diumenge de 9 del matí a 9:45 del vespre un torneig de futbol femení 7 organitzat per l'Associació Lleida Cult Esport amb la col·laboració de la Paeria. Els equips participants provinents de la demarcació de Lleida i Tarragona són el Club Futbol Pardinyes A i B, l'Atlètic Segre, Segrià Femení, els Soses, les Garrigues, el Lleida Esportiu A i B, l'AM Femení, l'Alfés, el Camp Clar i el Reus Femení. Durant l'entrega de trofeus durà a terme un homenatge a l'alpinista lleidatà Juanjo Garra.
Intermatí us ofereix el temps a Manà Borrell. Bon dia.
Bon dia, bon temps. Avui, a aquesta hora almenys, però anirà tapant-se altre cop al Pirineu, augmentant la nuvolositat amb núvols d'evolució que ens deixaran nous ruixats i fins i tot algun nucli de tempestes. I també a la resta de comarques de la meitat nord podríem tenir precipitacions de caràcter feble, tot i que no es descarta que en alguns punts arriben a ser fortes avui. Les temperatures no presenten molts canvis, però potser pugin una mica més en alguns casos. De fet, esperem una màxima ja de 32 graus a Lleida, 30 encara a Tàrrega, 29 a la Seu avui i 25 a Arties. I pel que fa el vent bufa de l'est, és suau i aquesta tarda girarà a Garbí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Tens un vehicle amb canvi automàtic? Saps que els fabricants recomanen substituir l'oli del canvi automàtic cada 70.000 quilòmetres? A Intermàtic disposem de l'única màquina que canvia l'oli de la caixa de canvis. Evita avaries, encara hi ets a temps. Intermàtic, especialistes en caixes de canvis manuals i automàtiques. Visita'ns al polígon industrial Els Frares. Telèfon 973 21 30 30. Lleida. Per més informació, intermàtic.com.
I pel que fa al trànsit, normalitat al conjunt de les carreteres de Lleida, segons informadors de la Servei Català de Trànsit. Tot i això, com sempre, recomanem precaució als conductors. Temps ara per l'espai d'opinió.
Casualment, un dels aspectes més rellevants de la LEC ha coincidit en el temps amb l'aprovació pel Consell de Ministres del projecte de Llei Orgànica de Mejora de la Qualitat de l'Educació, l'OMCE. Aquest aspecte fa referència al decret de plantilles i provisió de llocs docents en els centres públics. El tercer gran decret de la LEC arriba a hores d'ara al final del tràmit de negociació a la Mesa Sectorial d'Ensenyament. En aquesta instància, vostè Gastés ha demanat al Departament la retirada d'aquest decret que busca aniquilar la democràcia als centres i deixa la confecció de les plantilles i la definició dels llocs de treball en mans de l'administració a través de les direccions, a les quals permet triar i remenar també la borsa d'interins. D'aquesta manera es vol treure definitivament les plantilles docents de la negociació col·lectiva i s'obre la porta a la consagració d'una perillosa desigualtat entre centres i, en conseqüència, contribueix a la desigualtat d'oportunitats de l'alumnat. Tanmateix, les semblances entre ambdues normes, l'OMCE i l'EC, no es redueixen, malauradament, només a una coincidència en l'aparició en escena durant el passat mes de maig. N'hi ha més. Recentment, en una entrevista a 8TV, l'exconseller Maragall ha declarat que els grans sindicats, els que són presents en tots els sectors, van mostrar durant la tramitació de la llei una major capacitat de comprensió i de debat real sobre el fons de l'estratègia de reforma plantejada. Però l'aparició d'un altre sindicat, conscient de la seva força dominant, va impedir d'anar més enllà. Van ser aquests, efectivament, la força de fre, va dir. Malgrat l'esforç fet, diversos aspectes de la LEC, que tenen per objectiu el control absolut per part de l'administració dels centres públics amb la finalitat de transformar-ne l'organització i les relacions laborals i avançar lentament però amb fermesa cap a la seva privatització, han vist la llum aquests darrers anys en forma de decret. Ara, el que refereix a les plantilles i a la provisió de llocs docents constitueix una còpia del sistema que fa servir l'empresa privada en consonància amb el paper gerencial i empresarial que la LEC ofereix a les direccions. També en aquesta qüestió tractarem d'exercir de força de fre d'aquest intent d'entronitzar la discrecionalitat que fa saltar pels aires la transparència. Jaume Anyé, vostè que estés.
Pràcticament dos minuts i arribem al punt de 7:45 del matí. Temps ara per fer un cop d'ull a les portades de la premsa local d'aquest dijous 13 de juny de 2013. En titular de portada del diari Segre, una rata a l'examen de matemàtiques de selectivitat causa indignació als estudiants. En la imatge de portada destaca més de 20.000 nens per una Lleida més sostenible i també en portada un os caminant per la carretera de Bret. Sí, passem a la portada del diari La Mañana, en titular. Els preus de Lleida pugen tant com els de Barcelona, i en la imatge de portada un dispositiu policial al casc antic de Lleida va acabar ahir sense detencions, però amb 25 identificats. Ja per últim, si fem un cop d'ull a la portada del diari gratuït Bon Dia, en titular i en imatge de portada, primera batuda policial a l'inici de la campanya de la fruita, el dispositiu identifica una trentena de persones, tres de les quals sense papers. També destaca en portada, vinculen Llena quan era conseller amb espionatge dirigent de Unió de Pagesos. La informació apareixeria en els arxius de l'Agència de Detectius Método 3. Nosaltres avui tanquem aquesta primera mitja hora d'informació amb la música de Jonas, que en unes tres setmanes publicarà un EP digital amb tres cançons, una d'elles el tema Princesa de Colors, que forma part del seu disc de debut.
M'enfado amb el teu món petit. tancat humit i sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo que sóc princesa de colors, jo que li papuixo fins al fons. L'albada plora aquí i enllà com un cargol sense mar. He sentit tants cops el teu crit donant voltes sobre el meu pit. Jo que sóc princesa de colors, jo que em trepitjo fins al fons. Sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo que sóc princesa de colors, jo que em capuixo fins al fons. He sentit tants cops el teu crit.